dret aquí que fa molts anys, en un poblet molt petit vivien un pare i una mare que tenien un fill, eixerit com un pèsol, lleuger com un esquirol, alegre com unes pasques i bon noi com el qui més. Només que, això sí, era menut, menut, tan remenut que no aixecava un pam de terra. Els seus pares ja ho deien.
Ai, Maria, l'Arauet se'ns ha quedat ben patufa.
Menut com una baldufa és el nostre Patufet.
Patufet per aquí, Patufet per allà, van començar a anomenar-lo així, en broma, i el nom li quedà per sempre.
I així comença el conte del Patufet. No té 100 anys, aquest enregistrament, però bé, va de camí. El Patufet fa 100 anys, ha fet 100 anys aquest any, i el grup d'estudis doncs ha elaborat un quadern sobre la història, que ha anat a càrrec, la seva confecció, d'en Francesc Parra i d'en Miquel Marçal. Francesc, Miquel, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Anava a dir, ens agafem a la pàgina web de la Beli Artigas, que explica la festa major del 1922, Antoni Porta i la seva esposa Josefina van regalar a Sitges 4 cabeçuts nous: en Patufet, en Bernat, en Bartomeu i la Tecla, els quals van ser apadrinats pels fills grans del matrimoni, Jaume i Isabel, que amb els anys en tindria uns quants més: la Josepa, la Montserrat, en Ramon, l'Eulàlia, en Ramon, un altre Ramon, i en Rosari. 100 anys ha fet en Patufet. Hi ha molta informació sobre aquest Patufet, sobre el nostre Patufet?
Bueno, primer de tot, no sabem si hi ha molta informació. Bueno, Francesc ha investigat molt més. Però el quadern no és la història dels cabeçuts a Sitges, sinó que és una primera aproximació a la tradició tant del Patufet com dels cabeçuts.
D'acord.
Doncs clar, nosaltres no hem fet una investigació a fons, sinó que hem aprofitat dos textos nostres que havíem fet i els hem posat al dia. Segur que hi ha més informació, sobretot a la premsa local, i que va deixant constància de la presència d'aquest ball a Sitges. D'això n'estem segurs.
D'acord. Perquè el Patufet fet arriba al 1922. El Patufet no és, a diferència, no sé, del drac, dels gegants, dels moros, no és una peça específica de Sitges, sinó que era una peça, diguem, de fàbrica. I que se n'adquirien i...
Es va construir l'Ingenio, i així com altres cabeçuts són originals, aquest és de sèrie, diguem-ne, que també n'hi ha a altres poblacions, com per exemple Mataró, no?
D'acord.
Sí, sí.
El que passa és que, clar, que una peça, encara que sigui de sèrie, hagi perviscut 100 anys, ja té un punt.
Sí, sí, a més hem anat seguint les fotografies dels anys 40, 50, 60, i veiem que el cabeçut que es mantenia era el Patufet. Després n'hi havia d'altres, però que els altres anaven substituint-se, però el Patufet ha anat seguint tots aquests anys.
Per tant, tenim una petita joia en la nostra iconografia festiva, a part d'altres, amb aquesta peça, pel fet de que hagi aguantat doncs tots aquests anys.
Sí, sí, té un valor patrimonial dins del seguici festiu.
A veure, aleshores, em comentava en Miquel, el quadern no és en si una investigació específica. Què hi ha en aquest quadern? Què podem trobar?
Bueno, en principi hi ha una mica d'origen i història dels cabeçuts, des del fet de que s'origina tot en el Corpus de Barcelona, i a partir d'aquí doncs hem anat fent resseguiment també de cabeçuts d'altres poblacions històrics de Catalunya.
D'acord. Que és una peça, és una fórmula amb molta tradició a d'altres llocs. Hi ha llocs que el cabeçut és gairebé peça fonamental de la festa?
Bueno, trobem el cas, per exemple, de Berga, trobem el cas de Capellades, hi ha Manresa, hi ha poblacions que tenen aquest punt important, Vilafranca, per exemple, també.
Que són que tenen un punt d'importància, tot i més que Sitges, en el sentit que Sitges, i abans de començar l'entrevista amb en Miquel ho comentàvem, a Sitges em deies és com el Guadiana, no? De cop n'hi ha molts, de cop gairebé no surten.
Sí, sí, és un ball que té molts alts i baixos, uh-huh. Però tot i així, doncs, té certa continuïtat, però no és com aquestes poblacions que ha dit el Francesc, que és un ball molt amb una coreografia molt concreta, un vestuari, una tradició. Aquí, bueno, sempre han anat una mica sobre la marxa.
Per cert, una qüestió terminològica. A Sitges se'n diuen cabeçuts, encara que cabeçut no és normatiu.
Sí, sí, és un terme que, bueno, ja forma part del nostre imaginari col·lectiu, uh-huh. I tot i que no és normatiu, bueno, doncs hi ha tant el programa com el protocol, com, bueno, a nivell popular s'utilitza, uh-huh. I en certa manera el reivindiquem també.
D'acord, és a dir, no li diem capgrossos, no li diem nans,
no.
Li diem cabeçuts,
amb, sí, sí.
Així, és aquesta... amb ser trencat i tot.
Sí, 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 és com traducció del castellà, cabezudos, així, uh-huh. Com... vull dir, traducció literal, que no és correcta, però bueno, és el nom que nosaltres fem servir.
És un nom popular.
Sí.
Mm-hmm. Un nom popular per definir aquesta peça, que no deixa de ser un cap molt gros, posat a sobre del cap d'algú, que a més doncs, acostuma a disfressar-se amb un vestuari específic per tal de representar algú, en aquest cas doncs el patufet del comte que hem sentit al principi.
Sí, això del vestuari, uh-huh. Específic és més cap aquí,
sí?
A finals del segle XX abans anaven amb una túnica que podia anar florejada o ratllada, però que no tenia res a veure amb el personatge del cabeçut.
D'acord, és a dir que amb una túnica ja ho mataven.
Sí. Uh-huh.
I ara doncs diguem ja es busca una miqueta més la identificació entre el cap i el cos del portant.
Sobretot des que s'han fet aquests capgrossos, aquests cabeçuts a mode d'homenatge de sitgetans, també, uh-huh. Van d'acord amb el vestuari, d'acord amb el personatge, no? Uh-huh. Que és el que últimament veiem.
Això dels cabeçuts d'homenatge, molt, molt tradicional també a Vilafranca, per exemple, que en van traient,
sí.
De tant en tant.
Exacte.
I aleshores doncs, formen part d'aquest seguici. Si els podem... anava a dir, diferenciar d'alguna manera els cabeçuts. Hi ha cabeçuts específics sobre història popular, sobre tradicions d'un poble, sobre alguna cosa?
Aquí...
En general, és a dir, el cabeçut, a què respon? A què es fa un cabeçut?
Bueno, originàriament eren una mica contraposició als gegants.
Uh-huh.
Els gegants eren doncs majestuosos i bueno, eren en presència, i els cabeçuts eren com burlescos. Llavors, bueno, cada població una mica els ha adaptat a la seva idiosincràsia, però normalment eren personatges exagerats.
D'acord.
I normalment lletjos, o sigui,
grotescos.
Més aviat grotescos i lletjos.
D'acord. Es busca, per tant, doncs això, la contraposició amb la majestuositat,
sí.
de la peça del gegant.
Sí, sí. Uh-huh. I, bueno, hi ha llocs que s'identifiquen amb una època en concret, en el segle XVIII o segle XIX, i el vestuari d'aquesta estètica ha perviscut fins a l'actualitat,
uh-huh.
I en canvi d'altres pues, s'han anat posant més al dia.
D'acord. És a dir que tot ha anat evolucionant, com tota la festa en si evoluciona, doncs el personatge del cabeçut, que per cert sempre ha estat un personatge, diguem, molt estimat, especialment per la canalla, els cabeçuts, no?
Sí, això des de sempre, quan veus els gegants, bueno, sempre s'associa això, no? Els gegants amb els cabeçuts, i antigament, doncs, per exemple, bueno, doncs, sortien... Bueno, ara m'he quedat en blanc...
Bueno, que formaven part d'un mateix, sí. Grup. Eren gegants i cabeçuts, era com un apèndix.
D'acord.
Dels gegants, no eren, sí. un ball més, sinó, bueno, aquí fins i tot s'havia dit, sortiran els gegants i els cabeçuts. Anaven afegits.
D'acord, és a dir que...
En temps ja han tingut, doncs, una entitat pròpia.
Que se'ls ha separat, però en principi, sí. Anaven, eren part, diguem, com si diguéssim, del mateix ball.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. I hi havia peces musicals específiques per cabeçuts o...?
Aquí diria que no, fins als anys 80, que es fa un... Em sembla que en el moment que l'agrupació fa una colla de cabeçuts, els turistes, els modernistes, els medievals, es crea una coreografia i una música pròpies que s'acaba perdent i després es recupera, i fins llavors jo diria que no, que bueno, anaven amb la música dels gegants mateix, amb les músiques típiques de ball de festa major.
Els cabeçuts acostumen a sortir sempre per les festes majors, no? No
Bueno, sí, aquí segur. I a altres llocs, en principi, també.
Bueno, per, a Berga surten per Corpus, però
per Corpus la festa és la seva festa gran,
seva
també,
festa
de Patum. Per tant, doncs, acostumen sempre a sortir en aquests moments específics que, doncs, això, de la festa major. Bàsicament en el... Deixes el quadern, perquè una miqueta així podem anar repassant, doncs, això, aquest patufet que... Hi ha moltes imatges històriques d'aquest patufet aquí a Sitges?
Déu-n'hi-do, no és que hi hagi una gran quantitat com pugui ser d'altres valls, però n'hem trobat,
sí.
I de diferents èpoques, dels anys 40, 50, 60...
I, per tant, el que trobarà la gent en aquest quadern és bàsicament un recull de diversos escrits vostres que al voltant, diguem, de les figures dels cabeçuts, en general.
Sí, és una primera aproximació en general a la història dels cabeçuts.
D'acord, perquè aquest va venir de l'Ingenio. En aquella època s'agafaven tots de l'Ingenio? Com funcionava això? Què se'n sap?
En aquell moment l'Ingenio era un taller amb molta anomenada en la construcció de gegants, cabeçuts, decorats de teatre, i de fet, bueno, molts s'encarregaven a l'Ingenio perquè fessin l'original, i l'Ingenio després, bueno, el reproduïa, i suposo que amb el permís, no? Però vull dir que l'Ingenio creava cabeçuts també.
D'acord.
I
els anava distribuint al lloc que comentàvem, com el cas del patufet, al final acabaven distribuïts per totes les festes majors, és a dir, vostès poden anar a una festa major de vés a saber on.
Bueno, passa amb dos cabeçuts que surten en una fotografia de l'any 22, que es van, no formen part de la colla, sinó que es van llogar per acompanyar els quatre cabeçuts que es presentaven.
D'acord.
I són precisament la reproducció de dos cabeçuts, bueno, ja en diuen, a Pamplona, que en diuen quiliquis, d'aquests cabeçuts de Pamplona, que l'Ajuntament els va encarregar a l'Ingenio. L'Ingenio va fer els originals amb les indicacions de l'Ajuntament de Pamplona, però després en va fer reproduccions i els venia i els llogava a les poblacions que els volien.
Que els demanaven. I per tant, s'entén allò que comentava abans en Miquel, amb el permís de l'Ajuntament.
Clar, se suposa. Una mica també va passar amb els gegants el 1897, que hi ha aquestes rèpliques, o que no se sap ben bé quins són els primers, però bueno, que hi ha diverses parelles que són iguals que els d'aquí, perquè l'Ingenio ho feia, això.
De dir, mira, ja tinc el model, ja tinc el motllo.
Ja tenia el motllo, doncs...
Doncs aprofito i tiro milles amb això. I això permetia també una distribució d'aquestes peces, doncs, a tot arreu. Has comentat Pamplona, per tant, estem ja sortint de Catalunya, és a dir,
sí,
que
l'Ingenio
distribuïa a tot l'estat.
Sí, bueno, almenys a Pamplona sí que, doncs...
També en tenen.
Carregar uns cabeçuts.
Per què en patufet?
Bueno, jo crec que en aquell moment el patufet era un personatge molt present a la cultura catalana.
Això que hem sentit de l'inici del conte.
Exacte. Primer hi havia la rondalla del patufet, que després hi ha també el pulgarcito, en castellà, diguéssim, que seria el seu equivalent. Però a part de la rondalla, a principis del segle XX, Aureli Capmany funda la revista Patufet amb la voluntat de que totes les classes socials del país tinguin accés a la llengua catalana i tinguin un lleure cultural en català. sent qui era l'Aureli Capmany, crec que tria el nom de Patufet per alguna cosa, perquè ja és un personatge de l'imaginari col·lectiu. Uh-huh. Jo crec que amb això l'Ingenio hi troba una manera de, bueno, de vendre més o de que els seus cabassuts tinguin més sortida, no? Uh-huh. També que, no sé, això ja és suposició meva, però l'alcalde d'aleshores, Josep Planas Robert, era una persona doncs, que la cultura popular i la cultura en general la tenia molt present.
Sí.
I potser a l'hora de pensar amb els cabassuts van pensar que el Patufet seria un bon... Vull dir, de fet, des de bon principi es destaca que hi haurà el Patufet.
Uh-huh. És a dir, no sabem si van anar allò... Si van comprar per catàleg o van decidir directament a dir, escolti'm, jo vull un Patufet.
No sé si en aquella època hi havia catàlegs amb el sí. que entenem com a
allò,
catàleg.
Sí, però... Que allò que l'Ingenio tingués, no, és que jo, a veure, tinc això, això i això.
Ah, bueno. Pot ser que en el moment de tenir conversa li diguin, mira, tinc aquest, si us agrada o...
I aquest Patufet que ens va arribar, que ara ha fet 100 anys, va quedar molt marcat en l'imaginari cultural popular de Sitges, és a dir, queda clara la peça que arriba i llavors se l'estimen els nostres avantpassats?
Jo crec que no fins no fa massa temps.
D'acord. És que una miqueta la sensació la tenim, però clar, no saps mai què passava en aquella època.
Jo crec que ha anat pervivint per ell sí. mateix, vull dir, sí que d'alguna manera se'l devia valorar, però no es feia ostentació de que, ostres, aquest cabassut, sinó que ha anat pervivint amb el temps, i ha sigut ara... Quan, sobretot amb el centenari, però ja una sí. mica abans també, perquè ja hi havia dades a principis dels 2000 que aquest cabassut era de l'any 22, vull dir, és a partir d'aquesta època que bueno, que comença
sí,
a agafar valor.
Sí, sempre hi ha hagut un apreci no, amb aquesta sí. figura.
Sí, però que gairebé l'hem començat a valorar més a partir del saber que té una antiguitat i que
sí,
per tant
s'ha de... Jo crec que sí.
Perquè al final és una peça, clar, sortien les festes, veus passar els cabassuts i era una peça més que passaven aquells, però clar, ningú li veu una etiqueta de dir no, és que aquesta és més vella que totes les altres.
Sí, jo crec que amb això no. Vull dir, era un mes i, bueno, ha anat aguantant.
Està bé aquest Patufet? És a dir, aguanta bé per...
Sí, jo crec que sí, no? Que l'agrupació el cuida bé sí. i fa, bueno, em fa un bon manteniment.
I per tant, doncs, aquest Patufet podem pensar que té garantida una,
sí,
una existència
sí.
doncs, mínimament llarga. És a dir, no és com aquelles peces que quan arriben a una determinada edat dius, ui, és que si l'agafem no sé com ja se'ns trencarà i millor tenir-la al museu ben exposadeta i... Si no, cal treure'l del carrer, aquest Patufet.
No, jo crec que està bé.
De moment està ben conservat, sí.
I per tant, doncs, hem pogut celebrar el centenari d'aquesta peça, com s'ha celebrat el centenari del Drac, d'unes peces que són museus vius, que poden sortir al carrer i que, per tant, doncs, encara poden gaudir-se i poden contemplar-se.
Sí. Una cosa és que ens plantegem de fer una rèplica i guardar l'original... Però, bueno,
si ens plantegéssim de fer una rèplica, trobaríem qui ens la pogués fer?
Sí, jo crec que això no hi ha problema.
D'acord. Sí. Dius... Perquè, clar, aquest Patufet està fet fa 100 anys amb tècniques de fa 100 anys, amb materials de fa 100 anys, i això també, clar, ara s'utilitzen uns materials que no són els que...
No, però els artesans treballen amb tot aquest material orgànic i la veritat és que això continua, sobretot, bueno, veiem el cas d'exemple de l'estoració dels gegants, no? Que els han fet a Solsona, doncs treballen amb uns materials que són els originals, diguem-ne.
D'acord, i per tant doncs, es pot garantir que les restauracions respectaran la peça original.
Exacte.
Sí.
I podem continuar-lo tenint. Anava a dir, d'on us ve l'interès pels cabassuts? Perquè, clar, al final tothom s'interessa, no? Els gegants, el drac, no tal.
L'interès nostre?
Sí.
Bueno, en el cas meu, va ser a través d'un... d'un encàrrec pel Fogall,
sí,
i per la Xarmada sobre el Patufet. I mira, com que a mi m'interessen aquests temes de la Festa Major, doncs, uh-huh, bueno, m'hi vaig abocar i ja està. No tenia un interès especial amb els cabassuts, però bueno, a partir d'haver escrit sobre el Patufet, doncs... Bueno.
Anava a dir, te'ls mires amb uns altres ulls.
Sí, sí, sí.
Francesc, ha passat el mateix?
Jo, bueno, arrel de el meu interès amb els gegants, doncs, uh-huh, bueno, també m'he interessat el tema dels cabassuts i fa anys vaig fer un article també, i a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser interessant, bueno, interessant per poder investigar i tal.
Podríem definir un cabassut com un germà petit d'un gegant?
Un germà petit, sí, un acompanyant, un... Sí, sí.
És a dir, que aquí, encara que actualment siguin, doncs, colles i grups diferenciats, evidentment hi ha un lligam estret entre unes peces i unes altres.
Sí, 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 sí. Originàriament, també des d'antic, que sempre s'havia associat els gegants amb els cabassuts.
No, i a l'ordre de les cercaviles i processons van darrere els gegants.
Van així, sí,
van,
sí, sí. No,
junts.
Això no ha canviat al llarg del temps. Ja, el 22 ja devia ser així, no?
Sí, jo crec que sempre han anat junts.
En conjunció amb les peces del davant. Mm-hmm. No sé com devien el foc, perquè clar, a la majoria de llocs el foc va davant, aquí el posem al mig, però...
Sí, jo crec que sempre ha anat mm-hmm al mig.
Però bueno, en aquest cas, darrere del que serien els cabassuts, que és on els portàvem. Escolta, veient una miqueta el vostre quadern, clar, feu referència a casos específics de cabassuts d'altres llocs. Veig el cap de llúpia de Vic, el cap de lligamosques d'Olot. És a dir, sí, que aquests casos són encara peces que surten al carrer, són casos històrics?
Sí, són casos històrics i la veritat és que molt bueno, amb molta pes dintre de les poblacions, no? Per exemple, el lligamosques d'Olot és el qui obre la cercavila de les processons de les festes d'altura d'Olot, uh-huh, per exemple, i tenen molta importància.
D'acord.
Bueno, a vegades també els cabassuts han fet aquesta funció d'obrir el seguici, no? D'anar indicant a la gent que comença la processó o la cercavila. Llavors van amb una mena
de vara,
de vares, o... sí, amb unes bufetes inflades i van donant cops a la gent. I fan també a vegades aquesta funció.
Mm-hmm. Cosa que aquí no és.
No.
Nosaltres aquí ja tenim una imagineria, una idea clara de la ubicació d'aquestes peces dintre del seguici, però hi ha d'altres llocs que a més tenen una funció específica d'obertura del cercavila.
Sí.
I a fora se'ls estimen també, no? Els seus, cadascú?
Sí, clar, cada poble doncs, té la seva estimació amb el seu imaginari. Sí, sí.
Una cosa, aquest cabassut és del 22, és el més vell que tenim?
Sí.
Però abans ja n'hi havien?
Bueno, n'hi van haver. La referència més antiga que tenim és del 1877, de quan les dues matinals i quan apareixen unos nanos, però clar, també pot ser que existissin de més antic.
Uh-huh. I eren peces, o devien ser peces d'aquí, o eren peces que podien venir de fora?
Això no ho sabem, no tenim tanta informació d'aquella època.
Tenim la informació que van deixar escrita.
Sí, exacte.
I la que van deixar escrita és això, que van sortir al cercavila, uh-huh, unes peces que portaven aquest nom.
Exacte. Uh-huh. Sí, posteriorment trobem ja el 1899 i a partir de principis del segle XX també trobem ja la informació de que hi ha uns cabassuts propis.
Uh-huh. Com és que Sitges ha anat pujant i baixant? Ha tingut a vegades pujança i ha tingut a vegades decreixement, el fenomen del cabassut?
Bueno, això deu ser una mica de l'atzar, perquè doncs, hi ha valls i valls, uh-huh, i els cabassuts, doncs, bueno, potser no trobaven gent per treure'ls al carrer, llavors sortien uns quants, després hi havia més gent per portar-los, llavors se'n compraven de nous. Hi ha una incorporació important als anys 50 de l'Ingenio, de personatges d'aquests típics dels hermanos Marx, el Gordo i el Flaco, sí, que eren cabassuts que estaven molt bé, estaven molt ben fets, però eren de sèrie de l'Ingenio. Però bueno, eren de l'imaginari col·lectiu.
Aquests, molts d'aquests acaben desapareixent també al llarg del temps.
Sí, deixen de sortir. Jo crec que hi ha com un grup que a vegades surten uns, a vegades surten uns altres, n'hi ha cap pel que sí acaben desapareixent, llavors se'n compren de nous. És molt irregular.
Per tant, en aquest sentit, la pervivència al llarg d'un segle del Patufet té especial rellevància.
Sí, 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 té molt de valor.
Té molt de mèrit, perquè, sí, sí.
En una situació com aquesta, d'interinitat i d'improvisació, doncs que n'hi hagi un que aguanti tant de temps és molt important.
La figura del cabassut s'estabilitza a partir també dels anys 80, amb què doncs, l'agrupació comença a fer-se en càrrec o ja d'abans hi ha...
Bueno, potser una mica abans, amb el Gall Groc, que fa uns cabassuts. Després també l'agrupació mateixa, amb disseny d'en Jofre Vilà, uns cabassuts, però aquests no tenen molt d'èxit. Sí que això ja representa una llavor, però sí que és veritat que l'any 83, amb la construcció dels cabassuts, que encara surten molt d'això que dèiem abans, dels turistes, els medievals, els modernistes, ja agafen molta identitat pròpia. I jo crec que és a partir d'aquest moment que pues això, es van separant dels gegants i ja van agafant aquest espai propi.
Un espai propi que han mantingut fins ara, on ja són una colla bastant estable, que acostumen a sortir, repetint-se bàsicament les mateixes peces i encapçalades per aquest Patufet.
Sí, sí.
Que és, sens dubte, doncs, la peça històrica de més valor de les que surten en aquest ball. Aquest Patufet que enguany ha fet 100 anys, el cap de setmana passat hi va haver doncs, un cercavila per Sitges, doncs, amb colles convidades i això, i aquest proper divendres doncs, la presentació d'aquest quadern en Patufet, un cabassut amb 100 anys d'història, que ha anat a càrrec de Miquel Marçal i de Francesc Parra. Miquel, Francesc, moltes gràcies per aquesta estoneta, per aquestes explicacions al voltant doncs, d'aquesta peça doncs de l'imaginari popular de Sitges. Tots dos, moltes gràcies.
A vosaltres.
I els deixem amb una altra peça, una peça, en aquest cas, que fa referència a Patufet.